Benvinguts i benvingudes al podcast Al món a 150 centímetres.
Com va? Iniciem el podcast Al món a 150 centímetres. És un projecte creat per l'alumnat de primària del Prat de Llobregat i dirigit a tota la comunitat educativa. Som l'alumnat de 6è de primària de l'escola Bernat Metge i ara els farem una pinzellada del contingut d'aquest podcast.
Com és habitual, començarem repassant l'actualitat educativa de les escoles i centres del municipi. També coneixerem ara mateix a una doctora en ciència de materials, en l'àmbit de la química.
A més, descobrirem el projecte QM, adreçat als alumnes de cicle superior d'educació primària d'escoles del Prat, que consisteix en la creació d'una cooperativa simulada dins de l'aula. Per finalitzar, explicarem l'agenda d'activitats infantils i juvenils del municipi i us farem una recomanació lectora.
Si voleu escoltar de nou aquest podcast, el podreu recuperar dins la pàgina web del Prat.radio. A l'espai el Prat.radio més l'espai d'àudios a la carta de la ràdio pública del Prat.
Vinga, som-hi! Ens dona un cop de mà a la part tècnica, al Picostilo, acompanyat dels alumnes Ilias, Ryan i Hugo, que ajudaran a la part tècnica i a les xarxes socials. Us parla l'alumnat de 6è de primària de l'escola Bernat Metge. I aquí iniciem el podcast, Al món a 150 centímetres. Nosaltres som l'Imran i la Noa, i ens escoltareu conduït del podcast.
Arrenquem amb els titulars i les notícies dels centres educatius de la ciutat.
Descobrim què estan fent les escoles i centres del Prat. Els delegats i delegades verdes de l'escola Sant Jaume volen reduir l'ús del paper d'alumini a la seva escola. Ens amplia la informació la Natàlia.
Doncs sí, per això han col·locat un recipient en forma de tub transparent a la sortida del pati, per llençar tot el paper d'alumini dels entrepans que en portin. Després, en acabar cada setmana, han fet una marca fins on han arribat, al paper d'alumini, i per tal de fer seguiment, han fet una foto i l'han penjat a Instagram. Finalment, d'aquesta manera, han pogut comparar si han baixat o pujat el consum de paper d'alumini, al llarg de les setmanes. En definitiva, tenen l'objectiu que baixi molt i han anomenat aquest repte Stop Paper d'Alumini.
Continuem amb més notícies. L'Institut Escola Pepa Colomer inaugura la seva biblioteca, feta a partir d'un espai ple de caixes, ens informa l'Àngel.
Exacte. Per començar el setembre, la Comissió Mixta de Docents i Famílies del Centre va posar en marxa un nou espai a l'escola, una biblioteca. El centre ha dedicat moltes hores pensant en com volien que fos aquest espai, a moure mobiliari, a buidar caixes, fer esporga, folrar i posar teixells. Tot plegat per transformar aquest espai en una biblioteca que aquest Sant Jordi han inaugurat fent una activitat de contacontes. Una iniciativa que l'escola ha organitzat amb l'AFA del Centre per l'Alumnat Infantil i Primària.
Seguim amb una notícia d'una altra escola. L'alumnat de segona primària de l'escola Mare de Déu del Carme està fent un projecte titulat Poble o Ciutat. Ens ho explica la Fàtima.
Durant el tercer trimestre, aquests infants han après la diferència entre un poble i una ciutat. Per exemple, l'alumnat ha conegut els tipus de transports privats i públics que hi ha en una població més gran o en una altra més reduïda. També ha visitat diferents espais i de la ciutat i del Prat per aprendre les senyals de trànsit o per saber com funciona de primera mà el mercat municipal. Així doncs, per cloure l'activitat i posar-la en pràctica, han creat una maqueta i d'una ciutat amb cartolina, cartró i plastilina. Han construït edificis, carreteres i parcs.
Coneixem un altre titular. La cantata torna a omplir el centre esportiu municipal Julio Méndez, sota el lema Canviar-ho tot. Ens amplien la informació l'Edgar i l'Angie.
El divendres 10 de maig es va celebrar la 20a edició de la cantata al centre esportiu municipal Julio Méndez. Un any més, el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Prat i l'Escola d'Arts en Viu, en el marc del programa d'intercessions, ha organitzat aquest on ha cantat a l'alumnat i també el professorat de música de les escoles del Prat. A més, en ell hi han participat alguns alumnes del combo de l'Escola d'Arts en Viu i han fet la dramatització de la història, els alumnes del teatre de la mateixa escola.
En definitiva, la cantata es fa des de 2002 i enguany, sota el lema Canviar-ho tot. Ha animat els joves a rebel·lar-se davant les injustícies. La història ha narrat com 5 alumnes de la mateixa classe de 6è són afegits a un grup de denúncia de WhatsApp, fet que els portarà a unir-se, fer-se preguntes i descobrir a poc com superar les pors i incerteses davant els canvis. Per acabar l'acte, es van organitzar en 2 torns, tal com ja es va fer en l'edició anterior.
Expliquem més notícies. L'AFA de l'Escola Joan Maragall organitza un taller sobre com parlar amb els fills i filles de sexualitat. Ens informa l'Angie.
Aquest és un tema que als pares i mares se'ls fa difícil i que de vegades no saben gaire bé com guiar els seus fills. Per aquest motiu, l'AFA de l'Escola va proposar fer aquest taller el passat 24 de maig, que es va impartir l'Eva Aguilar, psicòloga sanitària i psicoterapeuta sexual. Així doncs, l'activitat la van organitzar el menjador de l'escola Joan Maragall i la psicòloga va donar informació sobre els canvis que experimenta el cos a la pubertat, els límits que cal posar sobre el nostre propi cos, sobre com fomentar l'autoestima i millorar les relacions d'amistat saludables. En conclusió, va ensenyar com guiar les fills i filles en aquests temes.
I acabem amb una crònica de l'escola Nostra Senyora del Mar García Lorca. Ens ho explica l'Ainhoa.
Tot l'alumnat del centre ha dut a terme un projecte interdisciplinari relacionat amb una temàtica, del qual s'han fet experts. Durant les darreres setmanes del segon trimestre del curs, l'alumnat ha triat els esports i sota el títol «Els esports, prepara's, gestos, ja». Els estudiants del cicle superior s'han endinsat en aquest àmbit. D'aquesta manera, els alumnes han treballat en grups cooperatius durant tot el projecte, on cada infant ha tingut el seu rol. Precisament, cada grup ha escollit un esport i s'ha fet expert d'aquest a partir de la recerca d'informació que han fet tant a casa com a l'escola. Després han plantejat un seguit d'activitats on els joves han compartit el seu coneixement de l'esport amb la resta. A més, han fet una entrevista a un esportista famós. Així, ens ho han explicat alguns alumnes de l'escola Nostra Senyora del Mar García Lorca.
I acabem aquí la informació dels centres d'educació del municipi. Gràcies, Edgar, Angie, Fàtima i Ainhoa, per donar-nos a conèixer el que està passant a la ciutat. Ara investigarem el que fa una doctora en ciència de materials.
Explicat, parlarem amb una doctora en ciència de materials i per conèixer quina és la seva trajectòria. Saludem els redactors Ivan i Jennifer. Anem a presentar ara la nostra convidada d'avui.
Ella es diu Diana García. Va estudiar un grau en química, que va acabar l'any 2017. Després va decidir fer el màster en química industrial i introducció a la investigació química. I enguany ha acabat un doctorat en ciència de materials, específicament en nanopartícules. Hola, Diana, benvinguda.
Bon dia, nois i noies.
Per començar, ens agradaria saber que ens expliquis per què vas decidir escollir aquesta carrera de química i com sabies que t'agradava.
Doncs crec que des de petita tenia curiositat per saber per què, com estaven formades les coses, com es formaven i també durant l'institut. Doncs vaig fer ciències i em va agradar molt. També vaig tenir un professor que li apassionava la química i crec que em va encomanar una mica aquesta passió. I també doncs, fèiem experiments, alguns experiments a l'institut, i m'agradava moltíssim. I per això vaig voler continuar una mica estudiant química.
Després, quan vas triar el màster, ja t'imaginaves que després et centraries en investigar?
Doncs amb el màster, el que passa és que a part aquest màster que jo vaig fer, a part de fer part teòrica, doncs feia també experimentar en un laboratori, feia experiments. I clar, tota aquesta part pues, m'agradava moltíssim, perquè al final és posar en pràctica tots els coneixements que saps i fer proves, i al final tu mateixa no, pues, decidir, pues, ara faig aquest experiment, ara provo una altra cosa. I aquesta part m'agrada molt. Per això també vaig fer aquest màster, perquè no només era teoria, sinó també pràctica, i per això.
Tant la carrera com el màster i després el doctorat t'has enfocat en l'estudi de les nanopartícules per millorar les propietats d'un material. Per què i què són?
Doncs aquestes nanopartícules són uns materials que estan, els que jo faig estan en un rang de 5-10 nanòmetres, que un nanòmetre són 10 a la menys 9 metres, vull dir que no es poden veure amb ull nu. I aquestes nanopartícules s'adicionen amb un material per millorar les seves propietats que es diuen superconductores. No? És un material que presenta zero resistència sota unes condicions de temperatura i camp magnètic. I res, jo el que feia és adicionar aquest material per millorar aquestes propietats, perquè a cert rang de temperatures o camp magnètics aquestes propietats doncs, disminueixen. I el que volem és que es mantinguin i s'incrementin, i per això afegir aquestes nanopartícules al material.
Quina és la teva feina ara?
Doncs ara estic acabant alguna cosa d'aquest darrer projecte del doctorat i estic buscant nous projectes d'investigació. i res, pues, per aplicar el que, tota l'experiència que he après i també continuar aprenent coses noves, és, però això, continuar en la línia de investigació.
Què és el que més t'agrada del teu treball?
Doncs el que més m'agrada és la possibilitat d'investigar sobre diferents temes que tenen una certa aplicació al final a la societat, no? Veure com podem millorar, no? Aportar coneixements, no? I també doncs, que hi ha moltes vies per estudiar, no? Que al final tu ho planteges, ho estudies, no? Que també pues, hi ha prova i error, no? I els errors també són oportunitats per descobrir, no? Altres coses, i tot això pues, m'agrada molt.
Quina és la dificultat més gran amb la que t'has trobat? I si la vas solucionar, com ho vas fer?
Doncs mira, justament quan vaig començar el doctorat vaig tenir moltes dificultats a l'hora de diferents temes, no? De, per exemple, per intentar reproduir coses que s'havien fet i tot això. No? A vegades pues, la ciència pues, no és un camí recte, no? No tens un objectiu i arribem i no, pues, es plantegen dificultats i no va sortir, tot no surt a la primera, com tot. I això va ser una dificultat perquè, clar, genera una mica de frustració, no? Tu al final vols que et surtin les coses, però al final em va permetre conèixer molt el sistema, estudiar altres coses, i al final tot el que no va sortir van ser també resultats que al final els he presentat i m'han portat a altres camins que han sigut molt interessants també. O sigui que també no tenir por a equivocar-se i a que vagin altres vies.
Les coses que fas en el teu treball amb les nanopartícules, com ajuden a les persones en el seu dia a dia?
Doncs aquests materials superconductors estan relacionats amb el canvi climàtic per millorar l'eficiència energètica, perquè això són materials que presenten zero resistència sota diferents camps i temperatures. I, clar, en el moment que estem ara, doncs, no es treballen a temperatura ambient i són per certes aplicacions més específiques, no?, de camps magnètics, com accelerador de partícules o reactors de fusió, que també es volen aplicar, però la idea és que algun dia doncs, arribin a ajudar en aquest camí de l'eficiència energètica per tot el canvi climàtic.
Al llarg de la teva carrera, quin és l'experiment que més interessant que has fet?
Doncs per estudiar com es forma aquest material superconductor vam anar al sincrotró, que és un accelerador de partícules que es genera llum de sincrotró i aquesta llum permet estudiar la formació d'aquest material. I això ha sigut molt interessant perquè nosaltres vam muntar l'equip, o sigui, el que teníem al laboratori vam haver de construir un equip similar per simular, no?, les condicions que teníem al laboratori allà al sincrotró. I després pues, fer tots els, no?, programar els experiments perquè tot es fa com amb un control amb ordinador, no?, i tot això. I veure també, clar, els experiments que nosaltres fèiem permetia que estudiar com evolucionaven les fases durant la formació d'aquest material, del material. O sigui, el que nosaltres allà al laboratori només veiem el resultat final, aquí podíem veure què està passant durant el procés. I això és molt interessant.
L'escola et va ajudar a identificar que t'agradaven les ciències? I com?
Doncs sí, sobretot això, a l'institut vaig tenir la sort de tenir un professor que li apassionava la química i explicava molt bé i ens ajudava molt i ens ensenyava sempre no només la part teòrica, sinó també molt experimentals i curiositats, i això va fer que tingués motivació per continuar en aquesta via.
T'agradaria ensenyar a la universitat la feina d'investigació que estàs fent?
Sí, jo crec que és interessant i a més a la universitat també és interessant veure no només al final la part teòrica, no?, sinó també, ostres, veure aplicacions reals que són molt interessants, no?, en què treballa cadascú, i jo crec que sí, o sigui que podria ser, no?, al final específicament explicar un cas real d'una investigació que es porta actualment.
On t'agradaria acabar treballant?
Doncs d'alguna forma continuar en la investigació, tant sigui en el camp acadèmic com en una empresa, però això, continuar en la investigació. Ara tinc ganes també, no?, de portar la meva experiència que he après amb això, però també pues, uns temes diferents, que no?, sempre aprendre de diferents temes. I això, veure què m'agrada, no?, d'altres temes, doncs veure si m'agraden, si no, no? I al final continuar a seguir formant-me i aprenent.
Vols seguir estudiant les nanopartícules?
Doncs si és o si m'agradaria continuar amb les nanopartícules, perquè és un tema que m'agrada molt, la veritat, i molt interessant, però sí que m'agradaria, per exemple, doncs, potser veure altres aplicacions que té, perquè també, per exemple, pot tenir des de... Jo en el meu cas era més físic, no?, perquè era un material superconductor, però també es fan servir en medicina, no?, per alliberar fàrmacs i tot això, i això també em sembla molt interessant. Si té un ventall molt gran d'aplicacions i doncs, si pogués estudiar una altra aplicació, doncs seria molt interessant per mi. La veritat.
Moltes gràcies, Diana García, per explicar-nos la teva trajectòria i molta sort de cara al futur.
Moltes gràcies.
També moltes gràcies, Jennifer i Ivan, per fer aquesta entrevista. Ara és el torn d'explicar un projecte.
Escolta el món a 150 centímetres.
El projecte Cultura Emprenedora a l'Escola QM de la Diputació de Barcelona està adreçat als alumnes de cicle superior d'educació primària, és a dir, de 5è i 6è de primària. Ara saludem a Yuyu i Laia. Anem a descobrir què és aquest projecte.
Consisteix en la creació d'una cooperativa inventada dins de l'aula durant tot el curs. Actualment, el projecte al Prat compta amb la participació de l'Escola Joan Maragall, l'Escola Mare de Déu del Carme, l'Escola Josep Taradellas i la nostra escola, és l'Escola Bernat Metge. D'aquesta manera, aquest projecte fa que l'alumnat sàpiga que és una cooperativa. Altres models fora del tradicional va crear una empresa i inclús altres formes de consum. Escoltem l'alumnat de cicle superior d'educació primària, diferents escoles que ha participat aquest any al projecte QM.
No sabíem ben bé el que era una cooperativa. Sí que és veritat que ens sonava una mica, però no. Hem passat de no saber res a formar part d'una, que això és molt bonic.
Jo no sabia el que era una cooperativa, mai havia escoltat parlar d'això, però ara que hem començat a fer el tema del QM, sí que m'ha semblat molt interessant que pugui veure una empresa més equilibrada.
Doncs no ho sabíem fins que ens van venir a fer els tallers i vam anar mirant vídeos per poder entendre-ho.
El procés dura tot el curs, en diverses fases, i comença amb la constitució de la cooperativa, la seva legalització i el disseny dels elements gràfics. L'alumnat participant ens explica com ens van inventar el nom de la seva cooperativa.
La nostra cooperativa es diu MEC Kids. MEC perquè és la nostra escola Mare de Déu del Carme i Kids perquè és nen en anglès. Nosaltres ens dediquem a fer productes reutilitzats i reciclats per després vendre-ho al mercat solidari.
La nostra cooperativa es diu Cristabel Abacop. Doncs aquest projecte l'hem començat explicant quins productes anem a fer.
La nostra cooperativa es diu MS Carxofa. Nosaltres hem triat aquest nom perquè MS és la nostra abreviatura de l'escola i Carxofa ve d'una carxofa, només que hem jugat amb la C de MDC i amb la C de Carxofa.
La nostra cooperativa es diu Terra Cresta i el vam decidir amb votacions de tots els membres i va sortir Terra Cresta.
I és també és un top amb representació del Prat, del Gai Potaulava.
I del Terra, l'escola.
Bueno.
La nostra cooperativa es diu Family Coop BM. A veure, la nostra cooperativa es dedica a vendre els productes artesanals.
El segon pas passa per l'elecció del producte que es farà entre tots i la demanda de recursos per desenvolupar la idea a una cooperativa. Així ens explicava l'alumnat com fabricaven les coses que després vendran.
Els productes que fabricarem són un laberint numèric que tu treus cartes i tens que passar un llaç i tens que anar posant-lo pels números. També tenim decorats, arracades, clauers de feltre.
Carai.
Tenim un joc per la botiga que si guanyes et portes un objecte, un llapis amb una frase motivadora. Molt i bé. Per últim tenim un cartell que es posa a la porta i et diu si pots passar o no pots passar.
Farem grups entre companys de classe que els agradi el producte que faran.
Els productes que fem són artesanals i són polseres, que les venem a 1 euro. Un squishy, que és un desestressant fet amb farina en forma de cor, que tenim petits i grans. Els petits els venem a 1,50 € i els grans a 3. Després tenim uns portallapis de paper a 2,50 €. Un terç de girafa que ven una llavor a 8 €. I uns marcs de fotos a 6 i un 3 en ratlla a 3.
Els fem amb els materials que necessitem, per exemple, amb cartolina, retoladors, papers.
Un dia la nostra mestra ens va ensenyar com fer macramé i que ella a vegades feia macramé. I va venir la exdirectora i ens va donar idees que van sortir guanyadores, com ara les pulseres de fil, de goma, estotxos, imants de tela, etc.
Ho farem artesanalment utilitzant principalment teixits i llanes. Tot ho fem entre tots i totes, però hi ha persones expertes que supervisen el treball de cada producte.
Hem fet 3 productes. Un és la caixa de...
La caixa multijocs.
La caixa multijocs, uns clauers i un gat atrapaboles.
Molt bé, molt xulo.
Sí. Ho hem fet amb materials reciclats i fets a mà. Els gat atrapaboles, per exemple, són ampolles. La caixa multijocs és una caixa de cartó amb dins jocs, un 3 en ratlla, una baldufa i una cistella. I després el clauer de resina.
Bueno, la veritat que els productes estan molt bé perquè són unes coses que hem inventat nosaltres, hem fet prototips a casa, diferents, i van sortir 3 guanyadors i a mi m'encanten, personalment.
Fabricarem espelmes aromàtiques i pulseres molt xules.
Després arriba la venda del seu producte i finalment la donació d'una part dels guanys a projectes socials de la ciutat. En alguns casos, quan aconsegueixen els beneficis, un tant per cent els transfereixen a diferents organitzacions, per exemple, la Creu Roja, el Centre Alois o l'AFA Baix.
Un 35% dels beneficis els donarem a l'associació AFA Baix. L'altra part dels beneficis, todavía estem pensant on anirem o què farem. Recolzen i milloren la qualitat de vida de les persones que tenen Alzheimer.
Els donarem a la ONG AFA Baix, que aquesta entitat tracta amb la gent que té Alzheimer i aquesta gent per la memòria. Llavors té la necessitat d'aquests diners per intentar curar aquesta malaltia.
Els diners que recol·lectarem serà pel Centre Lois.
Beneficis els dedicarem a l'obra social de Sant Joan de Déu. L'obra social de Sant Joan de Déu es dedica a fer investigacions i innovacions mèdiques per a les persones amb gran vulnerabilitat. I també treballen perquè les estades als hospitals dels nens malalts siguin més agradables. I la veritat va ser bastant fàcil decidir-la, perquè tots coneixem aquest hospital i no volem que els nens malalts ho passin molt malament.
Donarem els nostres diners a la Creu Roja perquè van fer unes votacions i van fer com un mini vídeo i van començar a votar i va sortir la Creu Roja.
A part, la Creu Roja també té moltes
coses que poden ajudar al món, com per exemple la inclusió social, la salut, el medi ambient, i crec que a tots ens va semblar bastant interessant poder ajudar aquesta entitat.
Les diferents cooperatives es van presentar a les escoles i Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat, on l'alumnat va vendre els productes que es va crear per l'ocasió. Finalment, amb l'ajuda d'entitats com Sao Prat, cooperatives locals com la Cooperativa Obrera de Viviendas o el Prat Radio, l'alumnat va donar a conèixer les seves cooperatives a la ciutadania.
Moltes gràcies a Yuyue i Laia per explicar-nos aquest projecte. Ara mirarem l'agenda de la ciutat.
Voleu saber què passa a la ciutat?
Si no teniu plans i voleu saber què fer com a infants, joves i famílies del municipi, us expliquem què hi haurà aquestes properes setmanes.
Fins al 28 de juny, de què podràs gaudir les famílies, Safai?
Un espai del centre cívic Sant Jordi Ribera Baixa, obert de dimarts a divendres de 5 a 7 de la tarda, on els infants podran jugar, aprendre i compartir. I les persones adultes poden posar en comú les seves experiències i els seus neguits en relació amb la criança, així com passar una estona de joc compartit amb les seves criatures. L'espai s'anomena Fem Tribu i és una zona de joc adreçat a infants de 3 a 6 anys i a les seves famílies d'accés lliure, però amb aforament limitat.
Un dia abans, el 27 de juny, què passarà, Dafne?
Es fa un espai de trobada al centre cívic de la ciutat, on els joves i joves a partir de 12 anys poden gaudir de jocs de taula, manualitats, cultura digital, cuina i molt més. Es diuen les tardes joves i es fan als centres cívics Palmira Domènech, Jardins de la Pau i al centre cívic Sant Jordi Ribera Baixa.
Passem al mateix dijous 27 de juny i el 4 i 18 del juliol. Es fa l'enribarat a la fresca. Ainhoa.
Us podreu apropar a la plaça Sant Jordi per transformar-vos en malabaristes, equilibristes o acròbates i passar una tarda en família d'allò més divertida. Allà es farà el circ en família, un taller de circ on tastar diferents tècniques. Seran les famílies que han participat durant aquest curs d'aquest espai quincenal de pràctica i experimentació cirquenses, que acompanyades per Canalla Circ seran les encarregades de dinamitzar aquesta proposta.
El 23 de juny, què passarà al CRAM, Safae?
A la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, tota la família participarà en el rescat simulat d'una tortuga marina, des que la trobem fins que aconsegueix tornar al mar. Aprendereu com ajudar-la i què és el que realment es pot fer si en trobem una a les nostres platges. Per acabar, podreu visitar les instal·lacions del CRAM i coneixereu els animals que s'estan recuperant.
Thank you.
acabar, si parlem de propostes de l'1 al 25 de juliol, què es podrà fer, Dafne?
A les tardes, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre, s'organitzaran al centre esportiu estruig, activitats, partits de diferents esports, com futbol i rugbi, entre els joves assistents.
I finalment, el 24 de juliol, Ainhoa,
podreu compartir una estona agradable practicant diferents entrenaments de boxa en bona companyia al centre esportiu Saner, de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda. Es farà un taller d'iniciació a la boxa dirigida a joves majors de 12 anys amb la intenció de promoure l'oci positiu, l'esportivitat i la convivència al nostre municipi mitjançant els bons valors que ofereix l'esport. És una activitat gratuïta, però hi ha aforament limitat. Cal contactar amb la OMIS.
Acabem així les activitats de l'agenda de la ciutat. Gràcies a Fae, Dafne i Ainhoa per donar un cop d'ull als esdeveniments del municipi.
Tanquem aquest podcast amb una recomanació d'una lectura, ens la fa el David.
L'alumnat de 6è de l'escola Bernat Metge us volem recomanar la col·lecció de llibre Tiroliro, la qual cada llibre té un autor diferent. Són llibres curts i fàcils de llegir i ens agrada, perquè les seves històries són divertides i molt entretingudes. A més, a cada pàgina hi ha dibuixos que ajuden a entendre millor la història. No podem fer un resum perquè a cada llibre s'explica una història diferent, però totes les històries tenen en comú que tenen un final feliç i traslladen algun aprenentatge. Esperem que us agradi.
Gràcies, David, per aquesta magnífica recomanació. Nosaltres anem acomiadant ja aquest podcast.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A la part tècnica, ens ha guiat el Pico Estilo. A la conducció del programa, hem estat al capdavant l'alumnat de 6è de l'escola Bernat Metge.
Recordeu que podreu recuperar aquest podcast
a l'espai elprat.radio més
l'espai d'àudios a la carta de la ràdio pública del Prat. Us esperem. Moltes gràcies i fins la propera.
Escolta el món a 150 centímetres.